12 i mitja del migdia ja es podran consultar els documents desclassificats del 23F. Amb aquesta punta hem arribat a les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Onze i quatre minuts, ja encetam aquesta tercera i darrera hora de programa i vos volem contar que des de fa dies, si no vos heu entemut, deu ser pràcticament els únics, no? Tothom parla d'una monaia, una monaia abandonada per sa mare i que s'ha fet viral perquè ha cercat un consol en un peluix que, per cert, s'ha esgotat a tots els establiments.
Mi mono a medio y yo viaja.
Punch, una moneta japonesa que s'ha fet viral arreu del món per una imatge tan tendra com controvertida. Viu aferrat a un peluix dins un zoològic del Japó. Punch té 100 mesos i viu al zoològic de Ishikawa. Va néixer el juliol passat, però sa mare el va rebutjar poc després del part. Des d'aleshores l'ha surat el personal del centre que li varen donar un peluix d'orangutan que s'ha convertit en una mena de substitut matern.
La imatge del petit macaco abraçant-lo ha despertat simpatia a les xarxes, però també preocupació. L'organització animalista PETA ha demanat que aquesta setmana que Punx sigui traslladat a un santuari. Segons l'entitat, el comportament del petitó no és adorable, sinó un símptoma de trauma causat pel captiveri i també l'aïllament. Mentrestant, Punx continua convertit en una de les principals atraccions d'aquest centre, d'aquest zoo, enmig del debat sobre els límits entre la viralitat a internet i el benestar animal. El petit també hem de dir que ens ha robat una miqueta a tots el coret, tot sigui dit, perquè la imatge d'ell arrossegant aquest peluix que li varen donar els seus curadors ha fet la volta al món.
Així és, Marató, les xarxes en van plenes de missatges, de reels, d'històries, de fotografies, i aquesta imatge plena de tendresa ha fet que la gent tornés una mica boeta. Tant que hi ha hagut tantes visites i riuades de gent al zoològic que ja s'estan plantejant dur-lo, traslladar-lo a una altra banda per evitar tanta saturació. Vivim en una època en què tot es viralitza, la identitat, la tendresa, l'abandonament, la diferència, tot. I nosaltres, com a bons humans, ens hi tiram de cap, podríem dir. La gent no vol només veure la moneda, vol el record, vol el peluix, vol la foto, vol el reel, i si pot ser, la sensació d'haver participat d'aquest trending topic i poder dir jo era. No sé què en trobeu d'això, estimades companyes, vosaltres que sou tan crítiques amb aquestes modes contemporànies de fotografiar-ho tot?
Ho hem estat a l'inici, no sé si ara si eren tan crítiques, Joana.
Ara no. Ara ja heu canviat.
A
les 9 són crítica, però a les 11, col·laboradora.
No, ja som igual de crítica i supos que semblarà una mica que torram una mica sobre ell, però és que és així. Jo també penso que en fem un gran massa de les xarxes socials, que tot passa per les xarxes socials. Abans parlàvem amb aquesta investigadora de SWOP sobre l'impacte de realities a la salut mental, i jo crec que l'impacte no només de realities, sinó de qualsevol cosa que passa per xarxes socials és de dubtós impacte, o sigui, i aquesta és una d'elles, no? Tothom que va d'anar a fer-se la foto, a mostrar que hi ha anat, a mostrar que ha conegut en Punx, que se compra la moneta, tot s'arriba a fer viral i tot és com un sentiment de necessitar. La moneta necessita validació i necessita formar part d'un grup, i la gent necessita formar part d'un tot i que li diguin m'agrada, que guai, que preciós tot.
Això que dius pot ser cert que via xarxes amplificant coses que no són tan reals. Ho dic perquè ha passat en segons quins fenòmens literaris que s'han compartit molt per xarxes segons quins títols de llibres, i després parles on són llibreters i te diuen que no n'han venut tants, que n'han venut com haurien venut, per exemple, un altre exemplar que no hagi estat tan de moda o que no hagi estat tan comentat. També haurem d'anar alerta amb allò que compartim. Aquesta setmana Àustria ha fet una campanya d'anti-influencers, que allò que demana és que vagis a Àustria a gaudir del paisatge, però han sortit les imatges pixelades perquè volen evitar la massificació de segons quin paisatges i segons quins indrets. Arribarà un moment en què, clar, si tot ho compartim, tot deixa de ser secret, tot deixa de ser especial i tothom vol sentir-se part d'aquest moment únic, com és el que has d'anar a veure en aquesta moneda, que pot ser Vasa Ikishawa al Japó, no t'atures en aquest indret, però com que hi ha la moneda, és un poc com Secciomo de Borja. Que aquí passava per Borja.
Que per cert va morir l'autora.
Pobreta de Cecília.
Fa no tant.
El cel sí, res.
I en aquell moment, recordeu, encara no teníem els fenòmens virals tan avançats com ara, i tot així se va fer viral.
I ara m'ha vengut en escap en Copito de Nieve. Imagineu-vos en Copito de Nieve en època de xarxes socials. Aquest sí que hagués estat traumatitzat, aquesta moneda, de tanta de gent que l'hagués anat a veure, li hagués fet fotos... Bé, no ho sé.
Ara, també t'he dit que hi ha una mica d'hipocresia en aquest sentit, perquè tots els zoos traumatitzen els animals. Me sap molt de greu. Si ets un animal que has nascut i crescut en captiveri, encara, però si t'han caçat i has perdut la llibertat absoluta, per molt de recorregut que t'adonin, potser t'haurien de replantejar el model de zoo, que jo ara no vull encetar aquest debat.
No, és un altre debat, i és un debat superinteressant.
Però si te sento observat 24/7, passin dues persones, en passin 100, en passin 300...
A mi m'agradaria afegir un punt, no? Quan estàvem compartint les imatges amb els espectadors, que descrivien per als oients, a tota la gent que miraven en punts, no? Hi havia gent que fins i tot tenia el peluix i el tenia així penjat de l'esquena, no? I pareixia ja com una estratègia total i absoluta de merchandising, perquè tens per una banda la imatge, te faràs la fotografia, la compartiràs per xarxes socials, te compraràs el peluix... És com un complet, no? Ja parlam quasi d'un producte comercial, com a tal, tot es comercialitza i prova d'això també són les xarxes socials.
Que hauríem de tornar a viure la intimitat com el concepte mateix, d'una manera íntima.
Autocrítica, perquè abans dèiem a les 9, per donar-li, per si qualcú mos du seguint des de les 9, que esperem que sí, no? Per donar una vessant diferent, no? En aquesta anàlisi. Abans de les 9 parlàvem, no?, de la gent, com s'exposa a xarxes socials, i de fet Joana deia que acabes tornant-te boig i tot el dia miràvem el mòbil, no? Vivim enganxats al mòbil. Però i els voyeurs? Perquè també hi ha molta gent...
Nosaltres ho som molt.
Exactament, nosaltres no compartim les...
També ho hem de confessar.
Per fer un gest d'autocrítica. No trobareu imatges dels nostres menús, dels nostres sopars, de les nostres parelles, ni d'aquell sopar romàntic, ni tan sols... No les trobareu, però... I què passa amb tot aquest exèrcit de voyeurs que a vegades criticam les xarxes socials, però també les miram?
Jo és que ho mir tot amb un interès sociològic per poder comentar-ho després a l'audiència de Balears. No, ho dit de veres, a mi, la vida dels altres... M'interessa relativament, però per què m'hi fic? Per què ho observo? Per què ho investigo?
Per estudi sociològic.
Perquè jo me sento una mica un relator de la realitat per poder-la explicar a Balears per terra, mar i aire. Jo ho faig per aquest arxipèlag.
I fas a vegades deixar de seguir. Però ja dius, però què estic fent? No sé si has arribat a aquest punt, perquè jo sí que he arribat a aquest punt.
I l'algoritme és molt pesat. Quan mires una cosa, te comencen a sortir tot el dia imatges d'aquesta mateixa cosa. Jo ara, per exemple, vull tornar a Budapest, perquè me va encantar la ciutat. I l'altre dia vaig veure un reel i el me vaig guardar, perquè dic, quan hi torni, per anar en aquesta cafeteria.
Tot és Budapest.
I ara, tot és Budapest. És que pareix que m'he de mudar a Hongria.
Val, per no perdre el fil. Xisco Nadal diu que ell no fa autocrítica, simplement diu que observa...
No, sí que faig autocrítica, evidentment.
Observa les xarxes socials com a estudi sociològic.
Jo
o
sí.
Com anàlisi. Joana,
jo som com a Mercedes Milán, aquell primer gran hermano. Jo tot ho faig per la ciència i per la investigació.
I doncs, jo sí que farem un pot d'autocrítica, perquè jo sí que penso que, així com sempre parlam de que si ets joves, que si ets menors d'edat, que si ets adolescents, que si... Jo crec que tots estem emmerdats i que tots necessitam revisar una mica. Soc la primera que he d'intentar mirar manco, estar manco pendent de les xarxes socials, perquè fins i tot que no és el millor lloc per fer-ho, però moltes vegades fins i tot les darreres hores, les darreres notícies pensam que se publicaran, no?, a través de xarxes. Molt perillós aquest missatge. No vos heu d'informar a través de les xarxes socials, sempre ho heu de fer per canals oficials, però és veritat que estem pendents, no?
Però tot, ja, tot i així costa.
I posant d'escut o mos defensam en que és per qüestions de feina, no? De fet.
Però tot i així costa. Jo fa des de la setmana passada que intent deixar el mòbil en fora del comodí, i sempre hi ha la tentació, a darrera hora abans d'anar-te'n a dormir, de pegar una darrera ueada, que se comenta que no. Per tant, el deix... Me pot més lo vago que som que lo curiós. Per tant, si el deixes una mica en fora, jo ja fa tres vespres que no m'aixec a lo que seria l'escriptori, el que fas mòbil.
Dedicar-se a una altra professió també seria més fàcil per nosaltres, perquè, clar, com que vivim un poc també lligats a la informació, és inevitable,
clar, és
a vegades...
Jo ho dic, és interès professional. És que en el fons...
Oh, s'excusa.
En el fons no sé per què deixa el mòbil en fora.
Ser,
sí, tot
ser.
És feina.
Pot ser.
Workaholics.
Sabeu el que s'ha viralitzat moltíssim a xarxes socials? Clar, també el bo que té és que t'entens de tot el que passa a qualsevol lloc del món i que pots veure i viure en instants coses que abans eren totalment impensables. Volem compartir amb vosaltres unes imatges que descrivim per als oients de la pitjor tempesta de neu dels darrers anys a Nova York. Unes imatges espectaculars, la veritat.
Així és, Marta, una potent tempesta hivernal que ha paralitzat parcialment el nord-est dels Estats Units. Ara ho veus en pantalles, que hi ha neu per tot arreu, després de registrar acumulacions de neu històriques, les més altes de la darrera dècada. La situació ha estat especialment crítica a la ciutat de Nova York, que roman en estat d'emergència.
El temporal va començar diumenge passat durant més de 24 hores i va aconseguir el seu pic a Central Park amb 38,3 centímetres de neu, una xifra que situa aquest fenomen entre les nevades més intenses de que es té constància. Encara que la ciutat va començar ahir dimarts a reprendre l'activitat amb la reobertura de les escoles públiques, les autoritats mantenen l'alerta davant la persistència de temperatures gèlides i la previsió de nevades noves.
La magnitud del temporal va obligar el Batle, en Zoran Mandani, a qualificar el fenomen de gran magnitud i a imposar una prohibició de circular per a vehicles no essencials, que va mantenir buits punts emblemàtics com, per exemple, Times Square.
L'impacte en el transport va ser massiu, també vos ho hem de dir. Es varen cancel·lar més de 3.500 vols a tot el país. Aquesta situació va forçar el tancament també de centres educatius durant la jornada de dilluns, cosa que va permetre que 900.000 estudiants gaudissin, per dir-ho d'alguna manera, d'un dia de neu, mentre se suspenien tant les classes presencials com també les remotes.
També he vist unes imatges de l'estàtua de la Llibertat que es tremolava. Literalment, no, és veritat, de la càmera que té just en escapat s'havien compartit algunes imatges i és veritat que tremolava. Imagina't anar a Nova York i trobar-te amb això.
Vos agradaria topar-vos amb aquesta, oh, amb aquesta imatge? És que per una banda dius, anar a Nova York no és barat, ho fas un pic, dos, en tota la teva vida, i imagina't que te topi un viatge que tu tenies planejat per anar a Guggenheim, per anar a MoMA a veure les senyores d'Avinyó o a Andy Warhol, i que no puguis passar perquè hi ha una nevada, però també veure Nova York nevat ha de ser espectacular.
Oh, igual no tan nevat, no fa falta que sigui tan nevat.
Jo ja vos he contat avui de matí a primera hora quan parlaven d'aquestes imatges i confessava que quan jo era petita i nevava, que m'heva tot d'una madura a vore la neu, a mi me fa una peresa que no vos ho podeu ni imaginar. Jo sé que en Albert Darder seria molt feliç aquí, però a jo que per fora no me topi mai amb una nevada per enlloc, perquè no m'agrada gens.
No, i neu i vent és una molt mala combinació, ho deia en Albert, és com quan plou i fa vent, acaba xop, i quan plou i quan fa vent i neu, és que no hi ha manera de protegir-te, perquè acabes fet talment un ninot. El ninot Marta.
El ninot de neu.
El ninot Grau.
11 i 16 minuts, si vos sembla, parlem d'altres qüestions que també volen compartir amb vosaltres, perquè recordeu, ahir en aquest programa parlàvem d'una jubilació, la del nostre cap tècnic, i avui parlam d'un altre tipus de jubilació, del tancament d'una botiga que és tota una institució al barri de Pere Garau. Parlam de la jubilació d'Àngels Fermosella i el tancament d'una botiga, atenció, amb més de 50 anys d'història.
Després de 45 anys, de 46 anys i mig, aixecant la persiana, Àngels ha decidit jubilar-se i el barri viu aquests dies amb una barreja d'alegria i també de nostàlgia. Contents per ella, tristos per la pèrdua d'aquest negoci. Perquè tanca una botiga emblemàtica, però s'obri una nova etapa amb més dimecres lliures, més excursions i pot ser qualque viatge pendent per a la propietària de la botiga. Per acomiadar-se quan toca, ha organitzat un vermut dia 21 de març, perquè si alguna cosa ha estat aquesta botiga, és un punt de trobada.
I un punt on fins i tot els veïnats acaben deixant les claus per si qualque dia queden tancats a casa, o fora de casa, més ben dit. Avui volem parlar amb ella d'aquests 46 anys i mig de històries, de com ha canviat el comerç de barri i de què se sent quan t'abaixes la persiana per darrera vegada, que encara no ha passat, però arribarà d'aquí molt poquet. Àngels Fermosella, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per cridar-me.
Bé, demanar-te de primer de tot com vius aquests, aquests dies, no? Els previs a tancar, a baixar la persiana, no sé si sents més emoció o més alleujament, perquè has estat una emprenedora que ha hagut de fer molta de feina, també.
Sí, la veritat és que una persona que monta una botiga bàsicament per crear-te un lloc de feina, que és el motiu per el que moltes de persones creen un comerç. Fa ja 46 anys i mig, va ser tot un repte en aquell moment, perquè en aquell moment pràcticament el que era la dietètica i l'agoristeria era una cosa molt novedosa, especialment la dietètica. Va ser la quarta botiga, en realitat, de Palma, d'aquest gremi, malgrat que ara només queden de les antigues, només queda una més, a més de jo. Va ser tot un repte. I mantenir-me durant 46 anys i mig pues, ha estat una mica un camí d'alts i baixos, no? Cada parell d'any sempre tenia la sensació de que ai, no sé si durarà la botiga. I després de cop deia, pues sí, pues dura. I de fet la botiga se tanca, per lo que heu dit, perquè he decidit que me jubili i me dedico a les altres coses que sabeu que me dedico, que és a tota la feina reivindicativa, tot això continuarà endavant. Però tenia ganes de deixar la botiga quan la botiga estàs viva. No volia veure-la morir a la botiga, volia mantenir-la viva i per això ara cada dia és una allau de clients que venen a fotografiar-se amb jo, estem fent un àlbum de record, de selfies, etcètera.
Ostres, Àngels, és molt romàntic això que dius, eh? Jubilar-te quan la botiga encara és viva, sobretot en un moment en què tant de negocis emblemàtiques estan tancant les barreres. Com ho està vivint el barri? Perquè ara deies que cada dia te diuen alguna cosa. M'imagino que han estat molt, no?, els veïnats que s'atraquen i encara no s'ho acaben de creure.
Ara acaba d'arribar un home que devia tenir 40 anys i me deia... Pero si tú estás aquí desde antes que el mercado, me dice. Una miqueta exagerat, no? Però que aquesta és la sensació de la gent, no? Que tota la vida m'ha vist aquí, no? I, a més, el que deia abans, que una botiga com la meva és més que una botiga on vendre un producte en concret. És una referència, és un punt de trobada. I és un lloc on la gent se ve a refugiar de vegades, no? Pues perquè li passa algo, per exemple, pues això, la gent me té aquí claus de casa seva perquè si se queden a de fora poden entrar a casa seva. Fills de pares grans me diuen, escolta, si no ve un pare cada dia, per favor, crida'm en aquest telèfon, que jo vull ser tranquil de que s'ha aixecat, no? Aquestes coses són les coses que realment fan que una botiga de barri sigui molt més que això, sigui un punt de referència per la barriada. I això, per desgràcia, és veritat que se perdrà.
Clar, és que Reonea, la botiga d'en Àngels Fermoselle, perdrà una mica la seva fesomia, ho dic perquè acaben de reformar la farmàcia que té just en el cantó, que li havia donat un altre aire, i aquell cantó és un bar, en Àngels, un home que fa claus, i just a l'altre costat hi ha un bar de ramen. Si hi ha multiculturalitat a Pere Garau, especialment en aquest carrer que dona el que són 700 cases, que també són habitatges històrics de la barriada, també s'acaba, que és allò que han destacat les meves companyes, un trosset d'història de Pere Garau. I has dit, Àngels, a qualque entrevista que ja t'han fet, que te pensaves que seria més dolorós. No sé què és allò que te fa més suportable, el fet de saber que ja a finals de març deixaràs la teva botiga on has estat tan feliç i on has fet feina durant tants i tants anys.
És veritat que és un sentiment una mica agredolç. Jo pensava que seria més dolorós, la veritat. Però és tant el carinyo de la gent, tanta comprensió, perquè la gent primer se posa molt seriosa quan els hi dic i després diu, me n'alegro per tu, però estic enfadada per jo. Això també és veritat que ho diuen, no? Però, bueno, veig que tenc, se m'obri també personalment un ventall de possibilitats a davant. Vosaltres teniu en compte que jo he criat a les meves filles aquí de dins. Jo no he tingut vacances pràcticament mai, perquè és el que passa amb una persona autònoma que pràcticament ha estat tota sola sempre o ha tingut una persona empleada estonetes per poder fer de mare, precisament, no? No he pogut viatjar. No he pogut anar a veure determinats museus que només obrin entre setmana o que només obrin els matins o que obrin també a sora baixa, però jo també he sortit a les 8 del vespre d'aquí. Ara podré anar al cine tranquil·lament sense dormir-me a les 12 de la nit perquè estic agotat, etcètera, etcètera. No, també tinc un ventall de possibilitats a davant que també me fa molta il·lusió.
No, i que hem de dir que, malgrat que diu això, que ha fet una feinada i que no ha aturat en aquests 46 anys i mig, sí que li ha donat temps per fer aquesta feina que mos deia abans de persona activa i reivindicativa, per formar-se, perquè també ha anat estudiant els temps que estava a la botiga, i d'alguna manera per formar-se i no aturar mai. Però ja que fes abans la broma, Àngels, de que deies que abans que tu no hi havia ni mercat. Com ha canviat el barri en aquests 46 anys? Què és el que més ha canviat de la fesomia, de la gent? Una mica també, en Xisco parlava de la multiculturalitat, no? També és un barri que ha anat adherint a gent, a introduint a gent, i que d'alguna manera també s'han anat fent amb el barri, no?
Tu saps que jo, precisament, gràcies a la botiga, he pogut fer una feina de recerca sobre la història del barri i se va materialitzar en una exposició i en un llibre que vaig fer en Barca, que se diu Pere Garau, un barri d'història, i en aquest llibre explicava com el barri s'ha creat en tres onades migratòries. La primera onada migratòria va ser la onada de la gent de fora vila cap a Palma, i va ser quan, de qualque manera, se va establir Pere Garau com a tal, els carrers, aquesta banda de l'Eixample se va començar a crear en carrers estretets de 10 metres d'ample i en plantes baixes i pintura construïda en un pis a sobre. Després va venir la segona onada migratòria, que va ser els anys 60, amb la persona de la península que arribava per fer feina a la construcció i als hotels. I aquí va haver la primera modificació urbanística que va influir molt en el que és la població local. Les plantes baixes eren substituïdes per edificis molt alts, desproporcionats, de fet, per els carrers estrets en els que estaven col·locats, i això va densificar moltíssim el barri. I la tercera onada migratòria és la onada més recent, de fa aproximadament a partir de fa uns 15 anys o una miqueta més, que és la onada migratòria dels països desafavorits econòmicament. I llavors aquí tenim una concentració de població molt elevada de persones que arriben de la banda d'Àfrica, tant del nord com del sud, de la banda centroamericana, sud-americana, de pràcticament tot el món. I això ha portat molta, el que tu dius, multiculturalitat, i també molta vida, perquè tu ara vens, per exemple, a qualsevol hora del dia, i els carrers de Pere Garau no estan buits. Vens al mercat i veus una vida, és un comentari que me fa molta de gent, quina vida que hi ha en aquest mercat, no? Perquè en tot l'entorn, efectivament, hi ha molta gent que se passeja per carrer. I això és una cosa que té moltes connotacions positives. L'única connotació negativa que té, en el meu modo de veure, i ja arrossegant des dels 60, és l'excessiva densitat de població que fa que els equipaments de la barriada siguin molt deficients.
I m'imagino que tota la gent del barri i la gent en la qual tu veus dia rere dia, segur que ha acabat aprenent moltíssim de medicina natural.
Mira, quan jo vaig obrir la botiga, jo tenia un lema. Jo volia que les persones aprenguessin a agafar les regnes de la seva salut. En aquell moment no hi havia consciència de que l'alimentació era un element fonamental per mantenir la salut, tot i el lema d'Hipòcrates que deia que l'alimentació és l'única medicina, no? No hi havia aquesta consciència. I nosaltres hem fet moltíssima pedagogia aquí de dins. Vull dir, hem aconsellat prendre fibra, pa integral, sucre moreno... De fet, fèiem tanta pedagogia que, de qualque manera, m'oblidava del negoci i anava que la gent aprengués a menjar. No? Lo important no era vendre productes cars, sinó que lo important era pintura, vendre un paquet de segó que valia 60 cèntims. No? I això és una cosa que ha quedat, de qualque manera, com un aprenentatge també per la gent.
Àngels, pregunta obligatòria, perquè mos fas una miqueta de repàs en aquesta història tan interessant dels 46 anys de sa botiga, però i ara què? Ara no sé si tens pensat què faràs a partir del dia en què no haig de posar despertador i que no haig de baixar a sa botiga a obrir i aixecar sa persiana.
Mira, com que he tingut sempre tan poc temps lliure, jo els diumenges sempre m'he aixecat igualment a les 6:30 del matí perquè necessitava aprofitar el dia per fer coses. I perquè jo el dissabte feia feina, clar, fins ara. Jo crec que faré el mateix, o sigui, me continuaré aixecant pres. Jo sempre dic el mateix, a mi el vespre no me demaneu res, jo no serveix per res el vespre, jo el meu cap, el meu cervell està actiu al matí. Podré practicar més piano fa 6 mesos, quan vaig decidir tancar la botiga als Sorabaixes, perquè ha hagut un temps intermig en el qual jo he tancat la botiga fa un any als Sorabaixes i llavors ja he pogut gaudir, diguéssim, de la meitat del dia per jo, no? I... llavors el que faré és, i llavors vas començar a fer classes de piano, ni idea de música, partia de zero i som molt feliç amb aquestes classes. I dedicaré una hora com a mínim diària per fer piano i a part d'això pues, continuaré. Vosaltres sabeu que tenc tota la feina reivindicativa Barca a la meva esquena amb els companys i continuarem amb això, per suposat.
Seguiràs vetllant per el nostre patrimoni, seguiràs invertint el teu temps en la música. El temps lliure que no has tingut i que explicaves, a partir d'ara tindràs més temps, així que només podem desitjar-te molt bona sort en aquesta nova etapa que comença d'aquí a pocs dies, a partir del 21 de març. Per si qualcú no s'havia temut, encara te tens per passar per sa botiga i conèixer en Àngels i ja preparar aquest comiat que, com deien, seran moltes les persones que assistiran en aquest vermut. Àngels, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui.
Moltíssimes gràcies per haver-me fet aquest cas, que la veritat és que sou un encant i vosaltres moltíssim.
El ple ha estat nostre. I qui no ha passat, per la seva botiga? Ara estava pensant... Xisco, clar, tu com a veïnat...
Jo som veïnat.
Per comprar qualque cosa o per fer qualque entrevista, perquè nosaltres hem anat a la botiga
fent entrevistes. Les entrevistes a Arca es feien de, també
des de la botiga. Des de Pere Grau. Sí, sí. L'Àngels tancava dos minuts a botiga i sortia.
Tu, l'entitat, el capdavant de la botiga...
Criar dues filles.
Criar dues filles, o sigui, no és fàcil. Jo
crec que hi ha gent que té superpoders com a d'organització. Si no ets una persona organitzada, no s'aconsegueix. Perquè som molt de procrastinar, a mi després és que tot m'acabo a sobre.
11 i 29, uns consells i parlam de la importància de la hidratació, però en aquest cas no a les persones, sinó en els animals.
Pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana voy.
Tres ràdios, informació. Que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la alcachofa granelados con 79 euros kilo, la dorada Eroski Natur de 400 a 600 gramos a 9,98 euros el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,55 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Encara que sigui dimecres, avui toca passar consulta amb el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, més conegut com el nostre Catman.
Que arriba i això se converteix en no sé què,
una
perquè
festa.
Amb aquest zoom que me'l fan des de control de realització dels nostres companys, talment pareix la capçalera, no?, de Batman. Però bé, avui en Catman, que no en Batman, ve a parlar-nos d'un tema que sovint...
Això sí que seria la primícia del segle.
T'imagines que vengués fent cosplay?
O de Therian.
O de Therian,
exacte.
No, no me lieu, perquè avui en Manu ve a parlar-nos d'un tema que sovint passàvem per alt, amb els nostres animals, i no és altra cosa que la hidratació.
Aigo, vos demanam, aigo, i vos senyor mos dau ben.
La hidratació és essencial per al benestar dels nostres animals de companyia, però molts curadors no saben quanta d'aigua ha de beure un ca o un moix diàriament. Segons els experts, cans i moixos necessiten entre 50 i 100 mil·lilitres d'aigua al dia per cada quilogram de pes corporal per mantenir-se ben hidratats i prevenir problemes de salut com malalties renals o també digestives. Un tema que volen comentar en Manu Ruiz, a qui ja tenim aquí, a qui han saludat i a qui li volen demanar. Manu, quanta d'aigua necessiten un ca i un moix estàndard per estar bé durant el dia?
Entre 50 i 100 mil·lilitres d'aigua. El que passa que dependeix un poc d'un poc d'estamany, no? Els animals més petits necessiten més aigua i els més grans, menys. Per això tenim aquesta forquilla de 50, entre 50 i 100. De fet, se considera que quan beuen més de 100 tenen un problema i probablement serà sinònim de la patologia la més coneguda de totes, la diabetis, per exemple.
Igual que els humans, ara que dius això, els humans, quan tenen molta de set, que beben molt, una de les coses que pot passar és que tinguem sucre, que siguem diabètics.
Sí, però com de vegades això és una apreciació que fa el curador de l'animal, doncs el que feim és mesurar exactament quanta d'aigua beu l'animal i si fa més, anem a dir, un cada 10 quilos hauria de beure màxim un litre, no? Si hem dit 100, doncs més o manco. Si fa més d'un litre tenim un problema i aquí és com començam a cercar el problema que sigui. La més coneguda ja té dicha diabetis, però tenim altres malalties, jo que sé, una infecció de matriu també provoca això, o un síndrome de Cushing, que és una malaltia de les glàndules adrenals també. És a dir, tenim altres patologies, no? Això se diu polidípsia i quan tenim polidípsia doncs hem d'investigar i la llista doncs, han d'anar a poc a poc, no? Hi ha coses més comuns, hi ha coses que no són tan comuns. Quan tens diabetis no només es beurà molta aigua, normalment també fas molt de pipí, evidentment, perquè normalment va lligat, i normalment tens molta gana i fins i tot que menges molt estàs perdent pes. O sigui que és una malaltia molt guai en això, perquè menges molt i perdes pes, però clar, és que estàs malalt.
De totes maneres,
les quatre P's, no? Poliúria, polidípsia, pèrdua de peso i polifàgia.
Tu has dit que l'ideal entre 50 i 100 mil·lilitres, però sí. I si no beuen? Perquè a vegades no tenen sempre set, clar, no depèn d'ells o sí. O podem incentivar...
De vegades ho hem d'incentivar, sobretot en els moixos, perquè els moixos són animals desèrtics i estan avassats genèticament a estalviar aigua, no? Una mica com els camellos o alguna cosa així. I sí que els hem d'incentivar i per això les noves recomanacions de donar menjar als moixos és donar un 50% de humit i un 50% de sec. Si vols donar tot humit està bé, el problema és que de vegades, i no és un problema això, el que passa és que normalment és més car i la gent tria, no?, una opció una mica més econòmica, però les noves recomanacions són aquestes, no donar només pienso.
Només per moixos, aquestes noves recomanacions són
sí,
només per moixos.
Sí, també ho podríem fer igual, però això està recomanat per moixos, sobretot, perquè, ja t'he dit, tenen tendència a estalviar, i com deia en Xisco, això en el final pot provocar problemes renals normalment. O sigui que, si podem fer això, mos ho podem permetre econòmicament, pues la veritat és que seria una bona idea, ¿vale?
I com en el cas dels humans, Manu, quin consell donaries sobre els tipus d'aigua? Els cans, els moixos, haurien de beure aigua del grifó? Haurien de posar-los aigua filtrada? Els haurien de comprar aigua mineral?
Clar, el problema de l'aigua del grifó és que en principi té una mica de cloro, té una mica de calç també, sobretot aquí a Mallorca, i potser filtrar-la seria una molt bona idea, no? L'osmosis també, el que passa que, bueno, aquí no m'hi ficaré molt perquè no som un expert, però sí que és veritat que les màquines d'osmosis de vegades també treuen de l'aigua les sals i aquestes sals són necessàries. Jo per això no som molt fan de les aigües osmotitzades, però això és una apreciació meva. O sigui que filtrar...
No parles pel Col·legi de Manescals.
No, ni parles del Col·legi de Manescals ni com un expert en aigües osmotitzades, uh-huh. Perquè no ho som. Però sí que tens la sensació que falta una mica de sal i per això que hi ha molta gent que ara està prenent potassio i totes aquestes coses. I de fet, inclús, fiquen sal a l'aigua per compensar quan tenen osmosis a casa seva. Però filtrar, en principi, mos lleva una mica de cloro i mos lleva també, sobretot, els calç.
Parlaves, Oda, és que els moixos són poc bevedors, que d'entrada no beben molt i que recomanen, fins i tot, que se combini donar-los pinso amb menjar humit. Això amb els cans també hauria de ser així, perquè nosaltres, per exemple, els humans mos podrem hidratar de moltes maneres, no només beguent aigua, llet, brou, verdures, fruita, que també tenen aigua. En el cas dels cans, també recomanes donar-los una mica de menjar humit o altres maneres d'hidratar-los?
Menjar humit, si volem donar-li fruita també, perquè no hi ha cap problema, o jo no som d'aquests veterinaris que diuen que no, jo troc que sí, que no passa res. Fruites que tinguin no molta sucre i sí que tinguin molta d'aigua. I també tenim en el mercat com una espècie de brou, si vols, per cans i moixos. Sí que és un brou. En principi no té alimentació, entre cometes, sí que té sabors i coses perquè sigui atractiu, però que serveix justament per afavorir que els cans o els moixos beguin una mica més d'aigua. Altra cosa que funciona molt bé és posar beuradors una mica per totes a casa, no? Que tinguin, si tens una casa de dos plantes, passar dalt i baix, o posar, sí, tres o quatre, perquè, bueno, pues, tot d'una se'ls ocorresqui tenir que han de beure, pues, que el tinguin a prop i no hagin de fer 4 quilòmetres per beure aigua.
Per tant, anirà en funció de sa mida de sa casa. No, anar repartint de beuradors.
És que no sé per què sabia que em diries això, justament.
No, m'ha fet gràcia que tot
m'ho esperava, De fet, no, t'estava ja mirant, t'has vist?
Sou gent que té cases grosses, per tant, ara m'imagino que Ana Maroto, que Ana Marta i que en Catman, com a mínim, 6 abeuradors repartits per tota la casa.
Sí, clar, una manera,
per favor, no m'ha parlat de coses serioses. Incentivar que un moix begui aigua quan no en beuen, com ho poden fer? Perquè ara parlàvem de quin és el problema, de que en beguin molta, que podria ser un problema, però que no en beguin també podria ser un drama.
Bueno,
hi ha maneres d'incentivar, no sé sí, si us teu que acompanyar-lo, posar més abeuradors?
Sí, posar més abeuradors segur, canviar l'alimentació i fer més menjar humit que no només xec, i tenim aquestes preparats que són, bueno, vaig a dir brous, que no és exactament així, que justament afavoreixen
això. Aigua coses.
I per els moixos, fins i tot.
Li pot dir brou, sense problema, ja hi ha torró per cans.
Sí, no, ja ho sé, però és que no és exactament un brou, o sigui, no és un brou de tal, és una cosa preparada justament per hidratar els moixos.
Bueno, jo a mi m'ha creat atenció, no?, que relacionaves...
Però amb un sobret i és com un líquid que està
dins. Però jo me referia més, perdona, Joana, si podies crear, jo que sé, un circuit d'hidratació, que li creixis com una espècie, jo què sé, com...
Bueno, no, i tenim els fons d'aigua.
A través de jocs.
Els fons d'aigua que els agraden, i quan tenim un moix que els agrada anar a veure en el grifó, ja hem dit que hauria d'estar filtrat, però, bueno, de vegades tal, podem comprar el filtre també que se fica directament en el grifó. Si els agrada anar a veure allà, doncs els hi deixes, o sigui, vull dir que la gent li deixi veure aigua d'allà, clar que sí.
A mi m'ha cridat l'atenció que abans relacionaves una mica toda, és que una cosa que podia passar si beben molt és que tinguin una patologia, una malaltia. Clar, per aventura molta gent pensa que si el seu ca beu molt és perquè està cansat, perquè han anat a passejar i arriba que té molta de set, o mos han de preocupar, no
clar,
només de si
això
és...
passarà, justament has anat a fer un passeig, o tu has anat a fer un passeig també, i tens set, evidentment, però és una cosa puntual. Aquests cans que estan veient molta d'aigua... Sí, també, però tot aquests cans que estan veient, o moixos, més igual, que estan veient molta d'aigua, és que se veu molt bé perquè el ca arriba en el cacharrito i comença a veure i no s'atura. I els moixos encara és més evident perquè normalment no ho fan. I si tu entens un moix que està tot el dia pim, 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 t'has de demanar, aquí hi ha algo que no... Algo no me quadra.
Pot passar desapercebut, però és molt important analitzar la manera en què veu el nostre animal de companyia per saber com està de salut. Ara que ja saben tot respecte la hidratació, si volen adoptar, mira, ja és que és fàcil, ja és només dir un sí.
Parlar d'hidratació i te pegui una setada.
La veritat és que sí.
Ho dic perquè jo fa una hora que estic bevent, em sembla una seta de Palma, capital de la cultura 2031, fer un altre olopet, sí, que se vagi.
T'haurien de contratar, només per la promoció de ciutat.
Per product placement. Com cada setmana volen que adopteu un moixet de sa canera de Sonreus. I per això avui vos presentam a Naquarela, que és un moix femella de Pont Manco de 2 anyets. Diuen que és molt afectuosa i que està acostumada a compartir espai amb altres moixes, per la qual cosa també és molt, molt sociable. Aquesta no és una aquarela.
No, aquesta no.
Ara
tornem a veure aquarela. Exactament.
Tornem,
però sí, és una moixeta.
Ara
i a més
tornem
és
a aquarela
que...
perquè veiem aquí una parella passejant que m'està fent una mica de poreta. També t'ho he de dir. M'ha porat una aquarela.
Aquí la tenim. Mira
aquí
que
la
és
tenim. Aquesta moixona que és molt sociable. Si vol voleu anar a feines fetes, vos he de dir que la podreu trobar a Sagavi, número 76, que de Sagavi de Sonreus. Per tant, aneu allà i deix, vull una aquarela, Gàbia 76, què he de fer per adoptar-la? I de Sonreus vos en donaran totes les tresques perquè una aquarela pugui venir a viure a ca vostra, ser feliç i fer-vos feliços, perquè mira que amb aquesta carona...
I sobretot beure molta d'aigua.
Exactament. I vigileu l'hidratació d'una aquarela.
Ja li podeu anar comprant, no?, un abeurador que tingui forma de fonteta d'aquests que tenen aigua corrent, que van tan bé.
I com a suggeriment, quan t'entri per primera vegada en ca vostra, que soni aquarela d'en Toquinho. I ja, així sa moixa sempre associarà aquesta cançó en el primer dia...
Jo crec que li ha posat nom, probablement, sigui per aquesta raó, qui sap, que hi ha darrere d'aquests noms.
És com l'estímul condicionat que parlava en Pavlov, si sa moixa, quan t'entri en ca vostra, sent aquesta cançoneta, dirà I am at home, con la Dorothy, quan torna a vacances.
I d'aquí teniu aquarela, que és la nostra adopció del dia, tant de bo tingui una família aviat. Manu Ruiz, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells i tot d'una passam revista, analitzant tot el que ha passat les darreres hores en les revistes del cor.
Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar, basta imaginar.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
Repassa les revistes del CO, que no del CA en cap cas, perquè ja són els quioscos.
I començarem aquest repàs setmanal per la revista Hola, que du en portada la model Eugenia Silva, que no té precisament el corazón contento, com just ara cantava Marisol. Si fa un parell de setmanes ens ensenyava a la seva casa el cant d'Extremadura, tot que ho feia perquè havia fet 50 anys, ara ha fet una pausa en la seva relació amb Alfonso de Borbón, per cert, família dels Reis. Vida separada, estàs 13 anys juntos, diu la revista. Les claves de su inesperada decisión, és a dir, que no se duien bé. La pareja de tomar-se un tiempo de reflexió i distanciamiento. Volia demanar-vos, vols com a dones que teniu relacions de llarga durada, abans d'una separació optaríeu per fer com un cessament temporal de la convivència amb la infanta Helena o directament vos separaríeu?
Ostres,
jo ho tinc clar.
Sí?
Jo me separo.
Fora temps de reflexió o segones oportunitats, a vegades funcionen, per què no?
A vegades.
Jo temps de reflexió.
Tu tens de reflexió, sí. Separació. Ho dic perquè en Eugènia, segons explicava la revista, que va de superar un sotrat de salut, un de nou, una operació de maluc per una artrosi severa que li va obligar a col·locar-se una pròtesi de titani. Havia passat una temporada una mica de rota batuda, ningú sospitava que aquesta parella no estava passant per el millor moment, però han decidit fer aquesta aturada en el camí. D'aquí un parell de setmanes informarem de com ha avançat el tema, si és que ells ho compten. Ho dic perquè me sorprèn com fa 3 setmanes sortia a la revista Hola la mar de contenta i ara se separa. Finestra petita, tornem a la portada, companys de realització, tornem a la portada de la revista Hola, tenim a Magdalena de Suècia, diu, el paper de madre sempre serà mi prioritat, diu la revista, enhorabona, m'apareix beníssim, i llavors Carmen Martínez Bordiu, los secretos de su vida en Portugal al complir 75 años. T'he de dir que jo, de la neta d'en Franco, encara no he descobert cap secret de res, perquè si una cosa han sabut guardar són secrets, aquesta família. I sa vida secreta no és més que t'explica qualque restaurant on va i que és molt, molt feliç a Portugal, que t'he de dir que jo també hi seria feliç. Jo també ho seria. Feliç a Portugal perquè és un país que m'encanta. Vosaltres que sou més de Lisboa o de Oporto?
També és con Lisboa. Perdó.
No conec
Lisboa. No conec... Idò, mira, pens que hem d'anar plegats, Marta, ja ho contarem per xarxes. Més revistes. 10 minutos que du a Marc Flores en portada. Segons la revista, Marc Flores vive una nueva pesadilla familiar, su reacción al conflicto entre su hijo Carlo Constancia y su sobrina Laura Matamoros. Què ha passat? És a dir, anem per pams. Dia 11 de febrer. Na Laura Matamoros, és a dir, na boda de Marc Flores, li demana en el seu cosí Carlo, que recorda amb la parella de sa filla de Naterelu, neta de Maria Teresa Campos, quan has començat a fer aquest croquis és que ja són patató corcat.
Arbre genealògic.
Perquè tothom sabia que era na Marilyn Monroe i no havies d'explicar-les. O tothom sap que és na Marta Garau. No importa que facis aparicions explicatives. Però jo estic aquí per fer croquis, no passeu pena. Doncs aquest bon home, que recordem, va passar per la presó per venda il·legal de cotxes i va donar una polsera en el turmell una bona temporada, que va ser quan se va enamorar de sa neta de Maria Teresa Campos, té un conflicte obert entre sa mare i son pare. Sa mare fa no res, va publicar unes memòries, fa no res, fa una sèrie de mesos, on parlava del maltractament tant físic com psicològic que havia patit per culpa de son pare. El fill no s'ha volgut posicionar ni a favor de son pare ni a favor de sa mare, i sa neboda, la Laura Matamoros, li ha dit que estaria bé que donés una mica de suport a sa mare. Això va fer que se discutissin fort entre tots dos i que ella hagi fet unes declaracions on diu que s'ha sentit coaccionada pel seu cosí. Qui passava per allà de vora, que feia anys que no sabien d'ell, era el seu germà, en Diego Matamoros. Aquell home que de cada dia és com una bolla més grossa de múscul.
Diego o Kiko?
No, això és son pare.
Ah, tu dius el germà. Perdó, germà de na Laura Matamoros.
Clar, és que... corregint un catedràtic. És que m'acabeu de fer Prince Explaining. Aquí en directe, i veig a ràdio i televisió. I tan pitxis, ses dues. Però bé, vaig a continuar, perquè jo m'ha de que voltros. Deia, el germà, en Diego, va fer un vídeo una mica desafortunat, i això ha fet que aquest drama familiar esclatàs en mil bocins. Que ha dit ella que està molt afectada, que ha parlat en Sofí i en sa neboda, que ets estima tots moltíssim, que això també diu molt, eh? Quan una mare, davant d'un conflicte amb un fill, sa neboda també pesa, vol dir que les relacions familiars, encara que estiguin ara un concurs de decoració que sembla que se duen beníssim i ell fa striptease i fa coses diverses, senyala que la relació mare-fill no és tan bona com mos pensam. I ha dit una cosa molt de Marc Flores i que jo estic d'acord amb ella. Sa bugada se fa a casa.
Menys aquesta.
Aquesta la feim aquí
aquesta
en públic.
Aquí, exacte,
aquí me corregiu en directe, aquí no m'agan res, aquí som... No, aquí som passat,
no t'he volgut corregir, però sortien unes imatges d'una actriu, presentadora, que no se corresponia amb allò que estaven xerrant.
Que era, no,
val, i he pensat, ara mos amb na Mar Saura, i no mos correspon... Mar Saura, Marc Flores, dic, ara clar, per ventura mos hem despistat una mica. I volia...
Marc Cantàbrico.
Exacte.
Aquí podia haver diversitat d'imatges meravellosa.
M'interessa el tema Bertín Osborne també, que no en dic
ai,
res.
Estic regirat amb aquest tema.
Però el titular és molt fort.
Bertín se quedarà con el niño los fines de semana, perquè na Gabriela Guillén, recordem, sa darrera no parella sentimental, però sí parella horitzontal de Bertín Osborne, va quedar-se embarassada. Ell, d'entrada, no va voler saber res del nin, després, via judicial, s'ha vist obligat a reconèixer-lo, i ara ella l'han convidat a participar a un reality de supervivència d'aquest que se'n va a una illa.
Conciliació.
I que tornen sets com a joncs, que jo estic per anar-hi, només per tornar sec. M'agradaria que Vetres fes aquest programa que venen. Jo m'ho faràs voluntari, de concursant,
per acabar caçant, no sé què, pedres a Cabrera i tornar a ser com un jonqui. Dona Gabriela Guillén serà un dels concursants d'enguany. I ha arribat un pacte, abans de partir a Honduras, amb en Bertín Osborne, que ells se quedaran sonint el cap de setmana. Que això contrasta una mica, també t'he de dir. Tu te fiaries d'un home que no sap ni quina cara fa el teu fill i que aquest Nadal vares fer unes declaracions que vares dir... quan ell no va anar a l'aniversari, el millor regalo creo que es estar i també poner de su parte. I ara, tres mesos després, te'n vas a Honduras i faràs que el nin quedi amb aquest bon home que no el coneix de res cada cap de setmana. No ho sé, crec que aquí hi ha interessos econòmics via exclusives o crear una mica d'aquest liu perquè la gent s'interessi per ella en aquest concurs de televisió.
Bé, la Marta volia xerrar d'en Bertín, però ja vull xerrar d'en Kate Middleton, perquè és portada a la revista 10 Minutos, o no?
Així és, na Caterina de Gales, la portada, com sempre, els agrada 10 Minutos, són una mica grandiloquents, a sobre de fer titulars. Kate Middleton, de la cara en plena crisi... no sé quina cara donada ha anat en els Premis BAFTA, l'edició número 79, que se varen celebrar aquest cap de setmana en el Royal
Lectures.
Festival Hall de
ara
Londres.
Ara te puc corregir?
Lectura't, sí, tens raó. Mira com a Inna Queta. Gràcies, Queta. I tot i així, me puc corregir el que vulguis, Maroto. Lectures.
És que, clar, és... corregir un catedràtic té
emèrit.
Perills.
Emèrit.
Emèrit, ja. Sí. Ja ets emèrit.
Tenc una edat. Ella va anar en el príncep William, va anar en aquest premis, i ella va dir que s'havia quedat encantada en la pel·lícula Hamlet, que és aquesta pel·lícula amb en Paul Mescal que explica com Shakespeare va perdre un fill. Kate Middleton diu que en el seu home diu que ell havia plorat un munt, li varen demanar en el príncep si havia vist la pel·lícula i diu crec que va dir que tenia com molt de trulls darrerament, entre d'altres, la detenció del seu conco, i que no havia tingut la tranquil·litat de poder seure, els temps de tranquil·litat per poder seure a mirar-ho. I també tenim finestra petita, no deixant la família reial, per Sarah Ferguson, perquè mentre tot això passava, mentre detenien en el seu ex-homo, ella era a una clínica, ves a Buchinger, de Suïssa, se diu Paracelsus Recovery Clinic, que costa 15.000 euros diaris anar a fer un tractament de recovery en aquesta clínica. D'aquesta taula, només na Marta Garau se pot permetre anar-hi una setmana.
Exacte, però no ho necessita.
No ho necessita, però jo no hi va.
Però, això no hi va.
Però dic que si volgués, podria anar-hi. Na Sarah Ferguson diuen que està preocupada perquè poden sortir més correus.
Més papers.
Passa pena de que la detenguin, que li ha pogut passar en el seu ex-homo.
De fet, el titular és teme ser la pròxima detenida.
Exacte,
eh?
Perquè la vinculació que tenia en Jeffrey Epstein, recordem, aquest magnat nord-americà pederasta condemnat, no és fàcil de gestionar per part de sa família.
I què ha passat amb els gemeliers?
Idò que han patit una agressió els gemeliers, el germà Jesús i Daniel Oviedo, s'ha sortit d'una discoteca a Madrid mentre celebraven els seus 27 anys. Segons explica el germà gran dels gemeliers, varen sortir d'aquesta festa d'aniversari, varen agafar el cotxe i un grup de joves se'ls va atracar i els va començar a insultar tant a ell com a les seves parelles, perquè anaven en la parella de cada un, i el problema és no només que ets a tu passin, sinó que també els varen ruixar en gas d'aquest de prova, que te deixa els ulls, que apareixes un koala, a tu que t'agraden tantes koales.
Exacte, mofli.
Sí, sí. I ara mateix varen tenir problemes d'ansietat, és a dir, poca broma, i també s'està estudiant si pot haver estat una agressió homòfoba sense que ells dos siguin del col·lectiu LGTB perquè et insultaven en crits de maricón, maricones, tota l'estona mentre els estaven topant.
No te queixaràs de com venen les revistes del COC aquesta setmana?
Hi ha coses.
Hi ha moltíssims de titulars que seguirem repassant i analitzant en els propers dies. Moltíssimes gràcies, companys.
No, gràcies a vosaltres.
Tot d'una, els esports. Vull decepcionar en cap cas en Antoni Fuster, que esperava alguna cosa més de tu, ha dit, abans de...
No, jo sí com que Antoni Fuster mai donarà un titular de revista de cop, perquè és un home discret, però sí que crec que li han oferit la portada de Men's Health. Ara. I ell ara s'està preparant, perquè jo darrerament el veig molt atractiu. Per tant, jo crec que aquí hi ha cosa.
I ara com reprens, Toni Fuster?
Com reprenc? I donc una passa endavant, i deixam això i ho aparcant per un altre moment, i parlam de l'actualitat del Real Mallorca, perquè ara ben segur que la gent està molt pendenta de lo que pugui passar al llarg de la jornada d'avui. Una actualitat de mallorquinista que passa, de moment, anem per parts, entrenament de l'equip, avui en Gustavo Siviero, Xisco Campos, Xil López i Miquel Artigues. És a dir, ha pujat l'entrenador del filial del Mallorca B per dirigir-se un poquet al cap d'aquest entrenament. Això per un costat. No hi han estat el futbolista Marascúmbula, Takuma Sano, i el dos porter, Lucas Bestrom i el Pichu Cuellar. Tots ells han estat sent damunt al terreny de joc. Han hagut de pujar dos porters del filial. Tot això en vista preparar el partit d'aquest dissabte a les 6:30 contra la Reial Societat a l'estadi de Son Moix. Per altra banda, tema nou entrenador. S'està cercant encara, s'està intentant acabar de culminar un poquet aquestes negociacions i damunt la taula hi ha un parell de noms. El que passa que tampoc molt volen banyar gaire i esperarem un minutet per veure si ja definitivament s'arriba a un acord amb aquesta persona. I Andy Colberg i el director de comunicació Héctor Martín, que es troben a Londres per presentar el model d'èxit empresarial que té el club mallorquinista.
Vos escoltarem molt atentament, sobretot sí, per aquests possibles per noms això, que ja se situen sobre la taula. Aquí t'escoltam, Toni. Repassa ara el contingut del programa del dia. A Menorca, Clara i Mamí, com se presenta el dimecres?
Es presenta molt bé, esperem que així segueixi. Avui començarem el programa ratllant amb el cap de policia local de Ciutadella. Amb ell coneixerem aquesta nova estafa i tenim aquesta alerta que també ens fan des de la policia local de diferents pobles de Menorca de com ens estan arribant estafes a través del Bizum. Així que intentarem explicar com podem evitar caure en aquesta enganya. Després conversarem amb l'arqueòloga Cristina Bravo sobre les descobertes més recents fetes en aquesta nova campanya que s'està fent en el jaciment més gran de Menorca i també de les Balears, Torre d'en Gaumés a Aló. Avui tindrem secció amb el nostre genealogista Toni Tudoria i dimarts no vam poder per qüestions tècniques. Avui recuperam aquesta secció dedicada a la genealogia i els dimecres, com sabeu, coneixem sempre la història d'un comerç emblemàtic històric de la nostra illa. Avui li toca es torna a la botiga de llançaria Mangolín de Mahó.
Acabam amb Laura Tur des d'Eivissa i Formentera. Bon dia, companya.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui mantindrem una conversa llarga, extensa, amb molt de detall, amb el nou director gerent de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, amb el doctor Eduardo Escudero. Tenim un munt de temes d'actualitat que parlar amb ell, així que us recomano que escolteu aquesta entrevista amb atenció. I després, com fèiem tots els dimecres, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza. Avui parlarem de pardalets. Només us puc adelantar això.
I deu-vos escoltant molt atentament. Nosaltres posem punt i final en aquest programa, però no tornem demà a partir de les 9, que acabeu de passar un bon dimecres. Fins demà.